A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap el que farem és el repàs de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
I aquesta setmana hem conegut les dades d'atur a Sant Andreu de la Barca. L'atur baixa el mes de març respecte al mes de febrer. En té més detalls el nostre company Pere Joventí Balcells.
L'atur baixa a Sant Andreu de la Barca el mes de març un 3%. Les xifres que ofereix el Consell Comarcal del Baix Llobregat mostren una davallada de la taxa d'atur a la ciutat. El nombre d'aturats a Sant Andreu de la Barca se situa en les 1.148 persones i baixa un 3% respecte al mes de febrer. Hi ha 36 persones menys a l'atur. Si comparem les dades actuals amb les del mes de març de l'any passat, la baixada és de l'1,1%. A la ciutat l'atur representa un 8,5%, mentre que el Baix Llobregat se situa en el 8%. A l'àrea metropolitana un 8,4% i a Catalunya és del 8,5%. Les poblacions de la comarca amb més atur són Sant Vicenç dels Horts amb 9,7%, Esparreguera amb el 9,4% i Martorell amb el 9,4%. A l'altra cara de la moneda, els municipis amb menys aturats són Santa Coloma de Cervelló amb el 5,1%, Sant Esteve Sesrovires també amb un 5,1% i Sant Just d'Esvern amb un 5,2%.
I aquest dimarts a Ràdio Sant Andreu comentàvem la instal·lació de les noves plaques solars al complex esportiu L'Onze. Instal·lades les noves plaques solars al complex esportiu l'11 de setembre. La instal·lació forma part del programa metropolità ESCO i permetrà generar 600.000 kW anuals, evitant l'emissió de 120 tones de CO2 cada any. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
Doncs per nosaltres suposa continuar l'estratègia de fer una ciutat més verda i més eficient, una estratègia que ja hem iniciat en diferents equipaments municipals, des del Casal de la Gent Gran com ara aquí, en el complex L'11, aquesta és la més important de les que farem recentment. És una instal·lació de plaques fotovoltaiques que genera una potència de gairebé 400 kW de potència i, a més, aquesta instal·lació en aquesta estratègia verda el que busca també és estalviar 120 tones anuals de CO2 que podien haver estat emeses amb l'utilització dels diferents subministraments més fòssils i que, per tant, amb aquesta energia més verda ens permet doncs, que els equipaments de Sant Andreu de la Barca comencin a fer aquesta transformació verda i siguin exemple també per la resta de ciutadania perquè es puguin instal·lar ells també aquestes instal·lacions verdes, però també ens fan referència a la comarca.
Ja aquesta col·laboració público-privada, no, a l'hora d'instal·lar aquestes plaques fotovoltaiques amb la participació de l'àrea metropolitana.
És importantíssim tenir un soci qualitatiu com és l'àrea metropolitana i en aquest sentit l'àrea metropolitana segueix la mateixa estratègia que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que és traçar doncs, que els equipaments municipals i el conjunt de les ciutats puguin ser el més verds possible i que la generació d'aquesta electricitat vingui d'una font verda com en aquest cas és el sol que ens il·lumina cada dia.
Suposo que aquestes instal·lacions no acaben aquí, sinó que hi ha previstes d'altres.
Seguirem fent projectes de diferents equipaments municipals. L'objectiu del govern, com vam explicar en el moment que vam visitar, i ara recordo, la biblioteca, és anar fent més eficients els edificis, no només amb la captació d'energia verda, sinó també en la reforma estructural per guardar aquest confort tèrmic, etcètera, etcètera. I aquest és un dels clars objectius i, per tant, l'Ajuntament treballa també en aquesta direcció, enfocant la ciutat cap al segle XXI.
Les plaques solars instal·lades al complex esportiu L'11 s'han instal·lat per mitjà del programa ESCO, impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la participació d'empreses privades que financien i executen la instal·lació de plaques solars als edificis municipals. A diferència d'altres models de finançament públic, el programa ESCO es basa en una col·laboració on és l'empresa adjudicatària qui assumeix el cost total de la instal·lació. L'Ajuntament, per la seva banda, fa un pagament anual durant 15 anys amb l'estalvi que generarà la reducció en la factura elèctrica. Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports.
Doncs super satisfets, no?, per aquest projecte, perquè sigui realitat aquest projecte. Al final, sempre amb aquesta cerca de recursos supramunicipals hem aconseguit implementar aquesta obra aquí a les instal·lacions esportives darrere meu, gràcies a un programa justament de la AMB, un programa que es diu ESCO, i aquest programa el que fa és posar en contacte l'empresa privada, i en aquest cas l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per poder implementar el projecte. És una col·laboració público-privada que al final ens fa tenir aquest projecte. Com es financia aquest projecte? Doncs gràcies al programa, el projecte es financia directament la part de l'empresa privada, és qui financia i executa el projecte a casa nostra. Nosaltres amb aquest estalvi anem pagant com si fos un renting a l'empresa privada el cost fins que arriba un moment que la instal·lació ja és nostra i podem gaudir totalment de les seves excel·lències.
Què suposa el fet d'instal·lar aquestes plaques aquí al Complex Esportiu L'11?
Suposa un paradigma per nosaltres, que és el paradigma en el qual hem d'anar, no només localment, sinó globalment, que és el de l'energia neta i eficient per nosaltres. És un projecte important perquè posa l'inici, no?, d'altres projectes que vindran en un futur i que ara mateix, en aquest cas, ja tenim realitat aquí, en les instal·lacions de L'11, en diferents punts de les teulades, de tres punts concretament de les teulades, per poder començar a generar aquesta energia verda i sostenible que al final ens ha de portar a ser més eficients.
Declaracions del regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, i també de l'alcalde, Marc Giribet, després de la visita a la instal·lació de les noves plaques solars al Complex Esportiu l'11 de setembre. Una instal·lació, com dèiem, que forma part del programa metropolità ESCO i que permetrà generar 600.000 kWh anuals, evitant l'emissió de 120 tones de CO2 cada any. En el ple municipal del mes de març es va donar llum verda de forma inicial a la nova ordenança municipal de protecció i tinença responsable d'animals. Aquesta setmana hem parlat amb Mònica Júlia, regidora de Benestar Animal.
Llum verda de forma inicial a la nova ordenança municipal de protecció i tinença responsable d'animals. El ple del mes de març de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca l'ha aprovada i ara haurà de superar un període d'al·legacions fins a la seva aprovació definitiva. Ha tirat endavant amb els vots favorables de FEM, PSC, Vox, Som, En Comú Podem i amb l'abstenció de Partit Popular. Sobre quins passos s'obren a partir d'ara i el contingut d'aquesta nova ordenança, en parlem amb Mònica Julià, ella que és regidora de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals.
Què suposa la nova ordenança de benestar animal per una ciutat com Sant Andreu de la Barca?
Això suposa un pas de gegant enfront de l'ordenança que hi ha vigent ara, que és de l'any 2005, i que no recollia ni tan sols la llei catalana, que és el decret llei del 2/2008, i molt menys la 7/2023 de benestar animal, que és la llei estatal. O sigui, és donar-li una volta, agafar tot l'UO d'aquestes dues lleis i el que volem és primer protegir els animals, no tan sols físicament, sinó també psicològicament, perquè el benestar animal comporta les dues branques. O sigui, fins ara la gent estava només obligada a portar l'animal al veterinari quan tenia una malaltia o per vacunar-lo. Aquesta llei, la 7/2023, fa també un reforç a la part etològica, la part del comportament. Això que pot ser un gos, per exemple, que molesti els veïns perquè no para de bordar, aquest comportament etològic també estarà obligat a aquesta persona a donar-li una atenció veterinària etològica per veure per què aquest gos té aquest comportament. Sí, i poder posar mesures per això, per al seu benestar, perquè estigui bé a casa, perquè no molesti el veïnat. És una ordenança que mira pels animals, però també mirem per la convivència ciutadana. És, diguéssim, aquesta ordenança encaixa molt bé amb l'ordenança de civisme que acabem d'aprovar. Es complementen molt bé.
Clar, de fet, els animals de companyia han esdevingut membres més de les nostres famílies. Això. Per tant, s'hauria d'adaptar, no?
Això mateix, no? Ja s'ha demostrat que són éssers que tenen sentiments, que tenen un feeling que necessiten, no només això, com hem dit abans, no només unes vacunes, unes cures veterinàries, sinó necessiten molt més qualsevol animal, no només els gats, els gossos, que és el que tenim com més interioritzat, no? Sinó tots els animals, des d'un conill, un rèptil que podem tenir a casa, peixos, és que són tots, les aus. Aquesta ordenança intenta protegir tots els animals. Després, una altra pota molt gran que té aquesta ordenança és el control de les colònies felines, que amb la llei que he comentat abans, els gats ferals, els gats comunitaris, són propietat, entre cometes, dels ajuntaments i anem de tenir cura. Què fem ara? Amb l'ajuda de les associacions del municipi, de les associacions protectores, es capturen, s'esterilitzen i es retornen a la seva colònia d'origen. I aquells gats que són dòcils, doncs els portem a una gatera municipal que hem creat i es donen en adopció. I bueno, estem tenint bastantes adopcions, o sigui, estem contentes perquè estem traient gats del carrer i els podem donar una llar. I bueno, també una altra pota que hem deixat oberta és la possibilitat de fer un cens per ADN caní, que serà per evitar que les persones deixin els excrements dels seus gossos a la via pública. Això serà sancionable. I bueno, té moltes novetats. També hem postat un llistat per les espècies més comuns dels requisits mínims d'allotjament i necessitats que han de tenir. I bueno, esperem que ara ha sigut l'aprovació inicial i esperem, bueno, que l'aprovació definitiva, pues, la puguem fer després de la consulta que es farà de 30 dies, que està a exposició pública. Bueno, si es fan al·legacions per enriquir l'ordenança, super benvingudes seran, i si veuen que l'ordenança està bé com està, doncs, bueno, passarem a l'aprovació definitiva.
Ara justament anava a preguntar, no?, en quin punt està, doncs, aquesta nova ordenança, perquè, doncs, ara va passar pel ple i ara justament ho explicaves molt.
Sí, sí, el ple ha sigut l'aprovació inicial i ara tindrà, un cop surti el BOP, tindrà 30 dies d'exposició pública on la ciutadania pot fer al·legacions als articles i millorar-la. Si troben que hi ha alguna mancança o que alguna cosa no està ben bé definida, doncs poden fer aportacions per enriquir-la.
I un cop, doncs, passin tots aquests tràmits, entenc que es desplegarà, doncs, aquesta nova ordenança. En quant temps preveuen que pugui passar,
pues, això? Depèn si té al·legacions o no, i si no té al·legacions ja passaria a aprovació definitiva, i si té al·legacions, pues, els serveis jurídics, pues, hauran d'estudiar cadascuna de les al·legacions i veure si té cabuda o no dins de l'ordenança.
Però bé, en qualsevol cas, tot va avançant.
Sí, tot va avançant i esperem que sigui el més ràpid possible, però bueno, és un pas gran perquè ja dic, l'actual ordenança tenia 20 anys, o sigui que ja tocava posar-la al dia.
Aquesta actualització.
Sí.
Sí, han canviat moltes coses.
Moltíssimes coses, moltíssimes.
Doncs a veure si arriba a bon port i anirem seguint ben atentament, doncs, a com es va desplegant aquesta nova ordenança de benestar animal. Mònica Julià, regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, moltíssimes gràcies, sí, i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per donar-me veu en aquest espai.
La nova normativa neix amb la voluntat d'actualitzar l'ordenança actual, que data de 2005 i que, per tant, no compleix amb les necessitats de les noves normatives legals actuals a Catalunya ni amb la Llei Estatal del Benestar Animal. Així doncs, la nova ordenança vol regular les colònies felines del municipi, regular la convivència ciutadana amb el soroll pels lladrucs o els excrements a la via pública que no es retiren i regular i adaptar les sancions per maltractament animal a la legislació actual, d'entre d'altres. A principis d'any, l'Ajuntament ja va fer una consulta ciutadana per conèixer els punts de vista de la ciutat d'una ordenança que sembla que ja ho té tot encaminat per ser aprovada de forma definitiva un cop superat el període d'al·legacions.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
El dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca serà l'11 de maig al poliesportiu Josep Pla i s'espera la presència de 950 persones. A partir del dia 7 d'abril i fins al dia 9 de maig es podran recollir al casal de la gent gran Maria Aurelia Capmany les invitacions. Isabel Marcos, regidora de Gent Gran.
Sí, ja està tot en marxa. Tenemos cita para el día 11 de mayo. Se hará en el polideportivo de la escuela Josep Pla. Y bueno, las invitaciones se pueden empezar a recoger a partir del día 7 de abril en el Casal de la Gent Gran, en el Casal de María Aurelia Catmán y bueno, en el horario habitual del Casal.
¿Qué se espera de aquest dinar, on s'esperen més de 900 persones?
Pues será más allá de esa comida tradicional, pues será una comida donde habrá también una orquesta, habrá baile, habrá sorpresas para todos y todas las participantes y habrá también un pequeño homenaje a las personas más mayores de la ciudad que participan.
En aquest cas també es lliuraran una sèrie de plaques commemoratives, no?
Habrá unas plaques commemoratives que entregaremos a las personas de más edad.
Hem de recordar també que aquelles persones que ho necessitin també haurà un servei de transport adaptat.
Por supuesto, habrá un servicio de transporte adaptado que podrá utilizarse para todas las personas que tengan problemas de movilidad y problemas de autonomía y que tendrán que solicitarlo en el Casal de la Gent Gran también hasta el día 30 de abril.
¿Requisits per poder aconseguir aquestes invitacions?
Pues estar empadronado en San Andreu de la Barca, tener más de 65 años y, por supuesto, tener muchas ganas de disfrutar y de pasárselo bien.
Les entrades per anar a aquest dinar al Casal de la Gent Gran Mare Aurelia Campmany a partir del dia 7 d'abril?
Exacto, a partir del día 7 de abril empezaremos a repartir las invitaciones. Es importante que las personas vayan con el carnet de identidad porque han de ser personas empadronadas en San Andreu de la Barca.
¿Qué espera de aquest dinar?
Bueno, pues es más allá de una jornada lúdica, de una jornada festiva, es un acto de agradecimiento colectivo a todas las personas mayores de la ciudad que con su esfuerzo, con su trabajo, con su empeño, durante toda la vida construyen San Andreu de la Barca. Y yo diría que es un espacio muy emocionante donde vemos cada año pues cómo esta comida se convierte en un espacio de reencuentro, de vínculos, de memoria colectiva y de sonrisas, de alegría. Y me atrevo a decir que es uno de los actos más bonitos del calendario de nuestra ciudad, de San Andreu de la Barca.
Dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca serà l'11 de maig al poliesportiu del Josep Pla. S'espera la presència de 950 persones. Les invitacions als majors de 65 anys i que siguin residents a Sant Andreu de la Barca es poden recollir a partir del dia 7 d'abril i fins al dia 9 de maig al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. Cal destacar que també per garantir l'accessibilitat, les persones que necessitin transport adaptat podran sol·licitar-ho al mateix casal de la gent gran fins al dia 30 d'abril.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I el dimecres 2 d'abril, Sant Andreu de la Barca celebrava el Dia Mundial de la Sensibilització sobre l'Autisme amb un doble acte, la lectura d'un manifest i la penjada d'una pancarta al balcó de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i un acte que es va celebrar en el Teatre Núria Espert.
Cada 2 d'abril se celebra el Dia Mundial de Sensibilització sobre l'Autisme. A Sant Andreu de la Barca, els actes de commemoració han comptat amb la lectura d'un manifest i una penjada institucional al balcó de l'Ajuntament, també amb una taula rodona. Sota el nom Soc Autista, Mites i Realitats, els membres de SOTEA, Bos de Somnis i ADISAP han anat explicant les seves experiències. N'hem pogut parlar amb tots ells.
Doncs estem amb Sílvia García de la Plaza, directora de Bos de Somnis. Avui, dia 2 d'abril, és el dia de la sensibilització de les persones amb espectre autista i avui com ho viviu des de Bos de Somnis?
Bueno, doncs un any més tornem a celebrar aquest dia. Nosaltres des de l'any 2017, la primera vegada que vam poder accedir a un espai de l'Ajuntament, ja vam celebrar aquest dia penjant una pancarta des de l'antic Ajuntament amb els peus dels nostres nens i nenes. I bueno, doncs aquest any pues una vegada més contenta perquè l'Ajuntament forma part d'aquest dia i s'ha implicat i bueno, anem un pas més enllà, com ha dit la regidora. Aquest any no només hem llegit el manifest, sinó que també farem una taula rodona al Teatre Núria Espert i molt contents. No podem oblidar que darrere d'un diagnòstic, darrere d'una etiqueta de trastorn de l'espectre autista, hi ha persones que evolucionen, que creixen i que creen la seva personalitat, i que això també forma part d'ells, i que no només el TEA els defineix, sinó que la seva personalitat, el seu entorn, les seves capacitats, doncs el fan únic i especial.
Doncs ara estem amb en Gerard, de Voz de Somnis, un dels participants d'aquesta taula rodona, i et volíem preguntar per què participaràs d'aquesta taula rodona.
Per donar visibilitat al tema de l'autisme i la meva visió.
Jo que de ben segur serà molt interessant de conèixer en aquesta tarda, avui 2 d'abril, que és dia mundial de la sensibilització de l'espectre autista. Estàs content, entenc, de ser aquí?
Molt content.
M'alegro que estiguis molt content, Gerard, a veure què ens expliques. Sílvia, és un dels vostres alumnes.
Sí, el Gerard forma part de Voz de Somnis des de que vam iniciar la nostra etapa aquí a Sant Andreu de la Barca. Ha crescut amb nosaltres des de que era ben petit i ha fet una evolució increïble. És un nen amb moltes capacitats i que de ben segur que ens pot explicar tota la seva experiència i ens pot obrir una miqueta aquesta mirada cap a la sensibilització.
Perfecte, per acabar, vols dir alguna cosa als oients de Ràdio Sant Andreu que ens estiguin escoltant?
Visca l'autisme!
Doncs ara estem amb Cito Vázquez, que és president d'ADISAP, d'aquí de Sant Andreu de la Barca. Avui, 2 d'abril, Dia Mundial de Sensibilització de l'Espectre Autista. Com ho viviu des de la vostra entitat?
Bueno, pues bien, es una oportunidad para dar a conocer uno de los trastornos de personas que tenemos en la asociación, y siempre se recibe bien el poder hablar de lo que viven estas personas, ¿no?
¿Cómo son las personas que tienen espectro autista?
Uy, es muy variado. Yo siempre pongo una comparación, y es que, ¿sabes las mesas de mezclas que hay en los conciertos? Pues cada persona con autismo es una mesa de mezclas, y cada una tiene una configuración diferente de los FADES, ¿no?, de los potenciómetros. Entonces sí que hay unos parámetros que son comunes en la mayoría de ellos, que es la rigidez, los intereses restringidos, movimientos repetitivos y estereotipados, y las dificultades para entablar relaciones sociales. Pero luego cada uno tiene una configuración diferente. Hay personas que tienen hipersensibilidades de un tipo, hay gente que tiene hiposensibilidades, que necesita a lo mejor pues notar la presión de los elementos que tiene alrededor. Hay personas con autismo que no tienen lenguaje y hay otros que hablan por los codos. Entonces lo importante es comprender que es eso lo que dice la palabra, un espectro, que cada persona es diferente, intentar respetar cómo es cada persona, y en la medida en que demanden ayuda en según qué aspectos, pues ofrecérselo si podemos.
També hem pogut parlar amb Milagros Brito, ella que és responsable de la delegació de SOTEA de Sant Andreu de la Barca.
Perfecte, doncs Milagros, explica'ns, avui participeu d'aquesta jornada de commemoració, avui 2 d'abril, commemoració de les persones que tenen autisme. Com ho viviu des de l'entitat?
Bueno, ho vivim bé, és un dia de celebració perquè es doni visibilitat, perquè l'autisme es vegi i es pugui veure que tenim molt a portar els autistes, tenim molt a dir, i aquí estem per explicar-ho.
A SOTEA, de fet, el nom de l'entitat porta aquest TEA, no?, que entenc que és trastorn de l'espectre autista, per tant la vostra entitat coneix molt bé.
Sí, la veritat és que sí, totes les persones que estan a l'associació són persones amb autista i les seves famílies. Vale.
Com les ajudeu des de la vostra entitat, des de la vostra associació?
Bueno, les ajudem amb teràpies, amb grups d'ajuda mútua, amb activitats d'oci, amb col·laboració amb les escoles per als nens i amb les psicòlogues, logopedes, i intentem fer un acompanyament i assessorament a totes les famílies.
I avui com participeu d'aquesta taula rodona? Qui ens heu preparat o qui xerrarà?
La persona que parlarà en el nostre nom es diu Maite, és la responsable d'Asotea Brera, de l'altra delegació. És autista i mare d'un nen autista, vale? I ella farà la seva exposició i explicarà el seu cas.
Soc la Maite de Amo, vinc en representació de l'associació Asotea, que té, concretament ara estic portant la delegació d'Abrera. I estem aquí per lluitar per la causa. Soc primera persona que té el diagnòstic, i aquí estem, no?, perquè es visibilitzi totes les dificultats, no?, per les que hem hagut de passar, d'alguna manera es pugui parlar.
Com és tenir trastorn de l'espectre autista en una societat com la nostra?
És molt complicat i jo crec que el pitjor de tot és no saber el que tens. O sigui, jo crec que, bueno, també estem en una societat molt... S'està tornant tot molt competitiu, molt complicat, el món laboral està molt complicat i precisament aquí és on nosaltres trobem les principals barreres.
I per tant, doncs, avui en aquesta taula rodona explicaràs, no?, doncs, totes aquestes dificultats per conviure i viure, no?, en una societat cada vegada també més individualista.
Sí, és bueno, posar sobre la taula totes les dificultats que hem tingut, com les hem superat, també mites i bueno, idees errònies que es tenen també sobre l'autisme que també s'han de parlar, no?, que diuen que no som empàtics, que, bueno, que no volem relacionar-nos, tot això, no?, és trencar-ho perquè no és veritat i que es pugui parlar de tot això.
Justament trencar també aquests mites, també desinformació que hi ha a través de les xarxes socials.
Exacte. Bueno, tothom parla ara, no? És un tema que ara està molt... I bueno, poder també parlar des de la realitat i que més des de la primera persona és el més potent, no? La persona que ho viu.
Aquestes persones, doncs, que també entenc que parles en primera persona, però que també a l'associació estàs dia a dia, doncs, amb persones que tenen TEA i que, per tant, doncs, coneixes molt bé.
Exacte. Bueno, tot va venir arrel del meu nen i, bueno, estem en famílies que estan en la mateixa situació i moltes mares, pares, que ho descobreixen arrel dels seus fills, perquè veus que hi ha coses molt semblants. I a partir d'aquí és quan tu obtens el teu diagnòstic. I és molt dur. O sigui, això s'hagués d'haver... no arribar fins a aquesta edat, no?, per saber-ho.
Entenc que s'hagués evitat molt de patiment i s'hagués avançat amb una millor coneixença, no?, del que suposa.
És que és autoconeixement. Si no saps el que tens, tampoc pots tindre els recursos adequats. Jo he estat en especialistes que no eren especialitzats en TEA i és important, no?, que es pugui saber per poder buscar les ajudes adequades.
Justament, doncs, un diagnòstic precoç pot fer que aquesta persona tingui una vida molt més saludable i molt més plena, podríem dir.
Exacte, jo veig el meu nen i dic, ojalà, no?, jo també hagués tingut aquest recolzament i haver-ho sabut, perquè jo crec que és el teu dret, no?, saber el que tens i bueno, en aquella època, doncs, hi havia molta desinformació. Avui, a dies d'avui, encara n'hi ha, però hem evolucionat molt, però abans encara era encara més complicat arribar a un diagnòstic.
Doncs ara estem amb Eunice Martín, ella que és regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a tu.
I avui, Eunice, és 2 d'abril, per tant, dia de la sensibilització de l'aspecte autista, i avui heu organitzat diversos actes, volíem dir, per doncs, posar en relleu doncs, tota aquesta sensibilització.
Doncs sí, la veritat és que aquest govern doncs, aposta per donar suport a tot el tema de diversitat funcional. Des de l'any passat van començar, bueno, jo per mi és un tema que era una de les prioritats de govern en quant a la meva àrea, que és el tema d'inclusió, perquè s'ha de donar visibilitat. Jo he treballat molts anys amb infants i a l'escola i per tant som santandreguents i santandreguenques, com jo dic, i formen part de la nostra comunitat. I ja l'any passat vam començar amb la lectura del manifest i, bueno, mica en mica doncs, anirem ampliant, perquè aquest any doncs, ja hem pogut tenir 3 entitats reconegudes a la nostra població i havien de donar aquesta visibilitat al Dia de l'Autisme, no?, el Dia Mundial de l'Autisme, i donar-li el valor que li toca.
El Dia Mundial de Sensibilització sobre l'Autisme va ser instaurat per l'ONU l'any 2008 i des d'aleshores ha sigut una oportunitat per sensibilitzar sobre la importància de fomentar la inclusió social de les persones que tenen trastorns de l'espectre autista per tal que puguin gaudir d'una vida plena i gratificant.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Ja coneixem els actes de Sant Jordi. Tot seguit el repassem amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Presentats els actes de Sant Jordi a Sant Andreu de la Barca, com a novetat d'enguany es realitzaran actes el mateix dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, amb la participació d'autors locals que signaran llibres davant de la biblioteca, a més de la presentació del llibre Sant Andreu desaparegut i la presentació del redisseny de la biblioteca Aigües Toses. Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
De que aquest any, per Sant Jordi, el mateix dia 23, celebrarem actes que seran per primera vegada, que sempre es feien normalment el cap de setmana anterior o posterior, i aquest any doncs, serà la primera vegada que farem actes el mateix dia de Sant Jordi. I després també que volem donar el protagonisme que es mereix a la Biblioteca de Sant Andreu, l'Aigüestoses, i aquestes serien una mica les principals novetats d'aquest any. I bueno, creiem que doncs, Sant Andreu es mereixia doncs, tenir unes activitats el mateix dia de Sant Jordi, i això doncs, m'ha apostat per tenir una ciutat viva i festiva, i que serà la primera vegada que ho tindrem. I també volem apostar per fer-ho en un equipament municipal doncs, sovint massa oblidat, com és la biblioteca, i aquest any doncs, també anunciarem la remodelació molt important que farem de la biblioteca, perquè apostem doncs, per la literatura, les lletres i la cultura. Després també, com a novetat, dintre del mateix dia de Sant Jordi, doncs, també volem reivindicar els autors locals i també donar sortida a la nova web que hem creat des de l'Ajuntament, d'artistasabarca.cat, i hem convocat doncs, els artistes locals que han escrit llibres i també doncs, tindran unes parades a les afores a l'exterior de la biblioteca on podran signar els llibres que han publicat. Volem posar en valor que aquí a Sant Andreu tenim molt, molt talent i que molta gent tampoc no el coneixem, no es coneix, i volem posar en valor aquesta també nova faceta de donar reconeixement a totes les arts, diguéssim, de Sant Andreu, i en aquest cas doncs, les literàries.
El divendres 25 d'abril es farà el lliurament dels premis del Sant Jordi de les Escoles, la gimcana de l'Escola Municipal de Música i Dansa a la tarda i la presentació del nou llibre de l'escriptor local Evilacio Moya.
Els actes també tenim l'entrega de premis que també és tradicional de les escoles de Sant Andreu, instituts, el divendres. El mateix divendres també 25 hi ha aquesta gimcana escolar de l'Escola de Música i Dansa, que faran unes activitats per fora i per dins de l'escola per mostrar, doncs, això, fer uns tallers i fer uns jocs, això perquè els joves i no tan joves puguin provar com tocar diferents instruments. També tindrem el divendres la presentació del llibre Calvario del Pueblo Hebreo, de l'escriptor també local Evilacio Moya. I després del dissabte 26 hi haurà el Correfoc, i aquest any també de celebració del 30è aniversari de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, i que també tindran unes doncs, colles convidades de la Companyia General de Foc de Gavà, els Diables de la Salut de Sant Feliu de Llobregat i dels Cabrits de Pallejà.
El diumenge 27 d'abril tindrem la trobada d'entitats a la plaça Font de la Roda amb la trobada de puntaires, la xocolatada i la ballada de sardanes, a més de la presència d'entitats locals.
I el diumenge 27, doncs, també la tradicional trobada d'entitats de Sant Andreu de la Barca, tant culturals com socials, hi ha unes 12 entitats, i doncs, també es fa la típica xocolatada, després serà la ballada de sardanes. Durant tot el matí també hi haurà la 26a trobada de puntaires. Tot això es farà a la plaça de la Font de la Roda.
El mateix dia de Sant Jordi es presentarà el llibre Sant Andreu desaparegut, un conjunt de fotografies antigues de Sant Andreu de la Barca amb textos de Jordi Banyeres.
Sí, és una col·lecció que existeix en prop d'un centenar de pobles de Catalunya. És una col·lecció que mostren doncs, les fotografies antigues dels pobles. Hi ha edificis que també ja no hi són, aquí a Sant Andreu doncs, donen també protagonisme a la Palanca, que és un dels edificis més emblemàtics que també ja va desaparèixer, i és un recull de fotografies antigues, part del fons de l'arxiu municipal, i també doncs, ens han cedit moltes fotografies, gent del poble, fotografies antigues, i serà doncs, un recull que a més ha fet uns textos molt, molt elaborats, molt de nivell, del Jordi Banyeres, un historiador de Sant Andreu, i que ens quedarà un llibre que crec que serà important també per tenir la memòria de tota de com l'evolució des de poble agrícola a la ciutat que actualment som ara.
Com a novetat aquest Sant Jordi, hauran activitats el mateix dia de Sant Jordi amb la signatura davant de la Biblioteca Aigüestoses de diferents escriptors i escriptores de Sant Andreu de la Barca. També haurà la presentació del redisseny de la Biblioteca Aigüestoses i la presentació del llibre Sant Andreu desaparegut.
Exacte, hem volgut donar més contingut, també contingut cultural, sobretot, i també de literatura, per el mateix dia de Sant Jordi. Trobem que era una mancança també doncs, que el mateix dia de Sant Jordi no es fes res d'aquí a Sant Andreu, i hem volgut doncs, fer unes activitats per posar en valor tot el talent local que tenim i també presentar l'impuls que volem fer a la biblioteca, que serà molt important també.
Sant Andreu de Barca, que ja escalfa motors de cara al Sant Jordi 2025.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
Aquest dissabte els castellers de la Droga celebren el seu 7è aniversari i ho volen fer amb una gran festa, amb Diada Castellera i també amb festa, en aquest cas serà al Parc Central, tot i que la Diada Castellera doncs arrencarà a la plaça Ensem Clavé. Ens acompanya Alfonso Pérez, que és el cocap de la colla dels castellers de la Droga. Alonso, tot ja a punt, no?, per aquest dissabte, per aquesta gran festa dels castellers de la Droga, no?
Hola Jordi, sí, ya estamos preparados. Como has dicho, tenemos una viada en la Plaza Ansel Clavé. Empezaremos con un cercavila desde la Plaza del Teatro y terminaremos en el Parque Central con una fiesta muy chula que han preparado las chicas de la Junta de Castellers y bueno, va a ser un día muy chulo para celebrar juntos.
Diguéssim que l'activitat comença a les 5 de la tarda, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, amb aquest cercavila on tothom després anirà cap a la plaça Ensem Clavé. A partir de 2:15 de la 6 de la tarda, 5:30, tindrem aquesta Diada Castellera, una plaça que és l'Ensem Clavé, que vosaltres ja heu fet castells, per tant és una plaça on us sentiu força còmodes, no?
Sí, bueno, sí, hicimos una diada hace justamente un año y aparte, bueno, pues cuando se presentó la ocasión de hacer la viada en esta plaza, a los socios les gustó mucho la idea porque, bueno, parecía que era una plaza, no te puedo decir yo esto muy bien porque no vivía yo en ese momento en San Andreu, pero era una plaza ya con tradición castellera y supongo que los castellers de San Andreu ya hicieron sus primeras cosas por allí.
A més, tenint en compte que és el 7è aniversari de la vostra fundació, dels castells de la Droga, doncs clar, una diada especial on no estareu sols, estareu també ben acompanyats dels que van ser les colles que en el seu dia van ser els vostres padrins, no? Els que van apadrinar els castellers de la Droga. Qui us acompanyarà en aquesta ocasió?
Bueno, pues un año más, como pasa en los aniversarios, pues vendrán los castellers de Esplugas y la colla castellera de San Vicent dels Horts, que son Carallots, y bueno, va a ser seguro un espectáculo chulísimo porque tanto Carallots como Cargolín son collas que tienen un nivel muy bueno y seguro que harán cosas impresionantes en esa plaza.
Suposo que vosaltres aquests dies en els assajos de la colla intentant apretar al màxim, no?, per oferir per vostre una bona actuació.
Exactamente. Nosotros al final siempre iremos planteando la viada en función de lo que tengamos en los ensayos. Siempre estamos animando continuamente a las personas a que vengan a ensayo, a que encuentren su lugar en esta asociación y que luego pues puedan disfrutar de la diada.
De fet, fa poc, el 22 de març, veu iniciar la temporada amb la primera diada castellera. En aquesta ocasió va ser a Guissona, no? Per tant, va anar Guissona. Molt bé, no?, aquell dia.
Exactamente. Fue muy bien, como ya te comentó mi compañero David, hicimos por primera vez una diada tot descarregat, o sea, que fuese la primera diada del año y claro, eso pues nos encendió un poco la mecha para seguir trabajando un poco en de cara a las siguientes.
I de cara a la següent, doncs serà en aquest cas aquest dissabte, a partir de 6:15 de la tarda, 5:30, a la plaça Ensem Clavé, en aquesta diada del 7è aniversari dels castellers de la Droga, que després d'aquesta diada la festa continua i ens traslladem, en aquest cas, al Parc Central, on aquí tindrem de tot, no?
Sí, sí. Bueno, tenemos, ya lo dice el cartel, tenemos food trucks, pondremos una barra con precios populares y, bueno, también tenemos una PD, no sé si se dice punchadisc, ¿no?
Disjockeys, ¿no?
Aparte, sí, una disjockey del pueblo, además, y promete que pasaremos un buen rato.
Això serà per celebrar una gran festa. Suposo que si et pregunto, Alonso, com a cap de la colla dels castellers de Droga, com està la colla castellera, suposo que em diràs que molt bé, no? Esteu en forma en aquests moments, no?
Pues bueno, te puedo decir varias cosas. Por ejemplo, te puedo decir que este año está pasando una cosa muy, muy bonita, que es que hay castellers de la antigua colla de San Andreu de la Barca que se han acercado, nos han conocido como castellers de la DROC y se han reenamorado, por así decirlo, de esto que hacían hace años en su pueblo. Y ahora forman parte de la familia. Y esto es algo chulísimo bajo mi punto de vista, ¿no? Ojalá más personas de ese grupo de castellers quisieran venir y formar parte de ese nuevo proyecto que bueno, que ya tiene, como ya has dicho antes, 7 años. Y bueno, pues en este punto, pues agradecidos a la familia Tirado, que son los que han venido con nosotros. Por otro lado, yo creo que este año celebraría la convivencia entre las asociaciones del pueblo, ¿no? Por ejemplo, con la Grupa, con Diablas y Gegants, porque es algo que tenemos muy chulo, ¿no? La relación que tenemos con las asociaciones del pueblo y que podamos hacer cosas juntos, ¿no? Como, por ejemplo, esto que hacemos en El Orgullo, cuando nos juntamos todos y hacemos algo juntos. Y pensando también un poco más allá, podría decirte que pensando en nuestros socios, pienso en el cariño que le ponen día a día a esta tradición, que es bastante importante, y te diría que día a día la técnica del casteller, pues estamos trabajando para poder escuchar a todas las voces y al menos eso, que se sientan escuchados. Y yo como COCAP de Colla valoro mucho el esfuerzo que cada uno hace de manera individual para aportar al todo, ¿no?, al conjunto global, y me siento muy agradecido por ello.
Diguéssim, Alonso, que els castellers són com una gran família, no?
Desde luego. Doncs desde luego, sí que lo somos.
Doncs que us vagi molt bé aquest dissabte amb la celebració del 7è aniversari del naixement dels castellers de la DROC. Recordem horaris. 5 de tarda, Cercavila, plaça Federico García Lorca. Tots cap a la plaça en Sant Clavé, on tindrem aquesta diada castellera, i després tots, de nou, en aquesta ocasió cap al Parc Central, on tindreu, doncs, de jockeys, food trucks, en definitiva, per acabar la festa i per acabar la diada. Alonso Pérez, com a cocap dels castellers de la DROC, gràcies per atendre'ns i, sobretot, que vagi gràcies, molt Jordi. I molt bé aquest dissabte.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Aquest dissabte en el Teatre Núria Espert tindrem la 11a cantata organitzada des de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Un espectacle on tindrem més de 200 nens i nenes cantant aquest dissabte en el Teatre Núria Espert. Hauran dos passis. Tot seguit en parlem amb Oriol Cusó, que és el director de l'Escola de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Oriol.
Molt bon dia.
Bé, això és 11a edició, per tant és una activitat aquelles que estan ja més que consolidades, però cada any, diguéssim, que les persones que hi participen són noves, i no sé si és com una nova edició cada cantata que realitzeu.
Sí, totalment. La cantata que fem és una de les activitats més importants del curs i de l'any, perquè, bueno, pel volum d'afectació que té, no? O sigui, és una cantata que organitzem des de l'escola, però clar, la fem amb les 7 escoles de primària, és a dir, amb totes les escoles de primària del municipi, no? Llavors és una activitat absolutament transversal, no?, que oberta a tothom, gratuïta, és a dir, que tothom, per això ho fem amb les escoles, no?, de règim general, perquè tothom pugui participar, no?, i pugui participar amb la música, en aquest cas, i amb la dansa, que també fem dansa des de l'escola, i puguin participar i fer cultures tots junts, no? La veritat és que és una passada aquesta activitat.
El somriure de la princesa és el títol de la cantata.
Sí, enguany, a més, és una cantata que estrenem, o sigui que no l'havíem fet mai des d'aquí, des de Sant Andreu de la Barca, i una cantata nova que és això, una princesa que té de tot, no?, però que no acaba de ser feliç, no?, i durant l'obra doncs trobarà la manera, això, com de ser feliç i de somriure, però no puc explicar més per no fer spoiler, no?, per no fer avançats, no?, però sí, aquest any és una cantata nova. Penseu que la cantata, val?, l'organitzem des de l'escola i ens coordinem amb els professors de música de les escoles de primària, val?, amb els 7 professors de música, i llavors durant el curs anem fent reunions i ho decidim tot, evidentment, conjuntament amb ells, però aquest any sí que hem volgut fer aquest nou repte, una nova cantata, i sí, evidentment que nosaltres fa 11 anys que la fem, tot l'equip de l'escola municipal i de les escoles de primària, però els alumnes són nous, i llavors evidentment doncs, les il·lusions estan renovades perquè hem de posar l'energia a tope perquè cada any la cantata per aquells alumnes és la seva cantata i és la seva il·lusió i màxim respecte i a tope amb ells perquè sigui una experiència meravellosa, no? I que és molt guai perquè com que també porten temps fent-la i temps estudiant-la, doncs és bonic, i a més també tenim aquí el Teatre Núria Espert, que és preciós, i doncs en aquest sentit tot agafa com molta força, no? Perquè cadascú se l'estudia a casa seva, no? Se l'estudia a la seva escola, com si diguéssim, i després el mateix dia, que per això és molt, molt bèstia la producció que fem el dia aquell, el mateix dia fem un assaig amb cada passe, és a dir, amb 100 i pico canalla fem un assaig i després fem el passe, se'n van tota aquesta gent, i amb els del segon torn fem un assaig i fem el passe, perquè clar, abans no ens havíem ajuntat mai, no? Però també és molt xulo. Per què? Doncs perquè també la música és en directe i també tenim dansa d'alumnes de dansa de l'escola que també hi participen. És a dir, tots aquests nanos estan anant en un teatre professional, com és el Teatre Núria Espert, amb uns tècnics que també es contacten per aquell dia, amb un so professional, amb llums professionals, amb músics en directe, amb dansa en directe i amb un públic de 450 persones. I doncs clar, és una activitat on per mi dona molt de valor que tinguem una escola municipal de música i dansa al municipi perquè fem coses per tota la gent, no? I amb qualitat i amb carinyo.
I aquesta part, no? L'escola municipal de música i dansa per una banda, però per l'altra banda les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca que s'impliquen per participar en aquesta cantata. Com deies, cadascú ha anat assajant el seu fragment, no? Però es posarà en escena aquest dissabte. Hauran dos passis, una a les 10:30 i l'altra a les 12:30. Pel volum, eh? Que això comporta.
Exacte, sí.
Perquè has dit abans, 200 cantaires, nens i nenes, tenim ballarins,
14 ballarins,
14 ballarins. Sí, sí. Tenim músics, que oferirà música en directe.
Dos narradors també tenim, que són els que expliquen el conte, com si diguéssim, els que fan de nexe, i una directora. Sí, el volum és important, i després tècnics de so, i després de cada escola, que els vull agrair molt, no, però nosaltres sí que poder des de les municipals de música i dansa sí que estem molt acostumats a que els caps de setmana, doncs molts caps de setmana fem activitats i fem coses, però des del règim general no estan tan acostumats, i ells en canvi doncs també fan l'esforç, no? Les direccions dels centres i el professorat de venir en cap de setmana a fer aquesta activitat, no? I també és molt d'agrair, no? I després evidentment la cantata és gratuïta, no? O sigui, des de l'escola de música que som qui organitzem, doncs agafem totes les entrades de tots els seients, i llavors tenen 3 entrades per família, per alumne. Llavors venen a l'escola a recollir la seva entrada ja numerada, és a dir, ens passen el llistat tots els col·les de tots els alumnes que venen, i ens poden venir a l'escola de música i dansa i recollir ja directament el seu tiquet amb la seva fila i el seu seient, no? I llavors s'intenta fer una feina fina i còmoda per tothom.
Anava a dir, teniu feina aquesta setmana, però no, la cantata i tot el que suposa no és la darrera setmana, sinó que porteu ja mesos treballant
a
la cantata, eh?
Sí, ara aquestes setmanes doncs estem donant les entrades, ja la setmana passada, fa una setmana i mitja que estem donant entrades, aquesta setmana que hem de donar entrades per aquells que en vulguin més, i a nivell intern doncs estem acabant d'assajar les danses, estem a les còreos, estem acabant de fer els assajos musicals i acabar de coordinar tota la part.
Doncs serà aquest dissabte, com dèiem, en dos passis, una a les 10:30 i l'altra a les 12:30, Teatre Núria Espert, la 11a cantata de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de Barca, i a més amb la participació de les 7 escoles de Sant Andreu de Barca. Per tant, és una molt bona notícia. Són alumnes de segon de primària.
De segon de primària, exacte, sí. Ben petits però ben contents. Està en una edat molt maca que els hi pots explicar la història i s'emocionen, no? I els hi, bueno, estan supermotivats els nens. A més que és molt guai perquè també aquell dia s'ajunten amb altres nens que també han estudiat aquella cantata, i llavors també, clar, la unió de tots és una explosió, és molt guai, no? Perquè també hi ha poques ocasions també que es puguin ajuntar tots els alumnes, no, d'aquella edat en aquest context, i doncs jo penso que és molt guai, ells estan molt emocionats, és molt xulo.
Per tant, el dissabte no només tindrem el somriure de la princesa, sinó dels nens i nenes que hi participen, de vosaltres des de l'Escola Municipal de Música i Dansa, des de la part de la direcció, els de dansa, els músics, els narradors, etc, i també el somriure, evidentment, dels professors i dels familiars,
i de les
famílies, famílies que aniran a veure aquest espectacle.
Totalment, és un dia molt, molt xulo, molt bonic, i és una superactivitat, però val molt la pena perquè s'ho passen molt bé.
Doncs Oriol Cusón, farem seguiment d'aquesta cantata.
Moltíssimes
i ens explicaràs el resultat a través de la ràdio.
Perfecte, gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport.
Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu m'ha entrevistat a Xavier Ortiz, de primer de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, que ha estat bronze a l'Olimpiada Matemàtica Espanyola. L'ha entrevistat el nostre company Pere Juventí Balcells.
Xavier Ortiz Quintana, de primer de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, bronze a l'Olimpiada Matemàtica Espanyola. L'alumne ja va obtenir el tercer premi a les catalanes i es va classificar per les proves d'àmbit estatal. L'Institut Montserrat Roig, doncs, que torna a estar d'enhorabona, i és que un dels seus alumnes ha aconseguit bronze a aquestes Olimpiades de Matemàtiques Espanyoles que s'ha fet la setmana passada a Gijón.
Doncs estem amb Xavier Ortiz, ell que és alumne de primer de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig i que ha aconseguit bronze a les Olimpiades de Matemàtiques Espanyoles que es van celebrar la setmana passada. Felicitats, explica'ns com et sents.
Moltes gràcies. Van ser de dijous a diumenge, van ser dos dies, van ser uns dies de com anar i això, però els dos dies de competició van ser bastant intensos, van ser 3 hores i mitja fent 3 problemes cada dia i va estar molt interessant conèixer la gent d'altres comunitats.
Ja vas quedar molt ben posicionat a les Olimpiades Catalanes i ara doncs, sabíem que t'estaves preparant per anar a aquestes espanyoles. Entenc que estàs satisfet amb el bronze.
Sí, jo la veritat és que vaig com... Hi havia gent allà que portava preparació des de fa com 3 anys i jo portava una mica menys perquè m'estava preparant des de fa menys d'un any, quasi. Llavors, per la preparació que vaig tindre, jo crec que vaig celebrar amb molts bons resultats, ja que jo directament no esperava tenir medalla.
I com va ser? Com t'hem d'imaginar en aquestes Olimpiades? Va ser-hi tots els dies? Van haver-hi, com ara explicaves, diverses proves?
Les Olimpiades eren 4 dies. El primer era el dijous, que era el dia que venia tothom. Nosaltres, el grup de Catalunya, van vindre bastant d'hora, van arribar pel matí. I van anar arribant, després fins al voltant de les 8 de la tarda van arribar tots, crec. I doncs el primer dia van fer, crec que van fer una mena de torneig de desigualtats, una cosa que va estar molt xula. Després, el divendres, vam anar al lloc on es feia la prova pel matí, vam fer la prova, després vam menjar i després vam fer una petita excursió. I el dissabte igual, vam fer més o menys el mateix i després vam anar a dormir i el diumenge ens vam anar tots. Depenia l'hora de cadascú quan s'anava, però el diumenge ens vam anar tots.
I diumenge ja sabies, diguéssim, que havies aconseguit el bronze?
Sí, les proves es realitzen el divendres i el dissabte i corregeixen fins a la tarda del dissabte. Llavors el dissabte fan l'entrega de medalles i diuen el podi, bàsicament.
I com et vas sentir quan eres en aquest podi amb aquest bronze?
Sí, jo me'n recordo que jo estava com al costat de dos i diguem com ningú dels trens anem a entrar i després quan van dir jo Xavier Ortiz jo estava com super emocionat i vaig com anar corrent pràcticament.
Déu-n'hi-do, doncs va ser com per tant moltíssima alegria. Com has preparat aquestes Olimpiades? Ara comentaves que no havies tingut massa temps.
Sí. Doncs hi ha uns quants llibres que van molt bé per l'Olimpiada, que són, hi ha 4 temes a l'Olimpiada de matemàtiques, que són àlgebra, teoria de números, geometria i combinatòria. Llavors, jo, per exemple, la part de combinatòria ja la tenia una mica abans, perquè al final és pensar, i combinatòria, i tota la part d'informàtica que ja sabia m'anava bastant bé. Després de teoria de números i àlgebra em vaig mirar jo per la meva compte, i àlgebra també em vaig mirar pel meu compte. Llavors, hi ha uns quants llibres, me'ls vaig llegir, la part que era... perquè els llibres sencers no em donava temps... I vaig fer problemes de llibre i tot això, i després també em van anar molt bé les classes de preparació d'Olimpiada, que fan online des d'alguns que van anar a l'internacional fa 2 anys i altres professors.
I des d'aquí, des de l'institut, t'han pogut fer un cop de mà o això va a part? Ho fas des de fora?
Des de l'institut m'han proporcionat l'ajuda necessària per com motivar-me. Que això és una part molt important, jo crec. Perquè, per exemple, jo coneixo a gent que com, no fa res perquè no estan motivats i el que fan doncs, fan tot a casa i perden molt el temps per tot el potencial que tinguen. I aquí la veritat és que a l'institut m'han ajudat molt, m'han suportat sempre i tot el que he fet de mates, per exemple, les proves cangur es van implementar i de fet, a partir d'aquí jo vaig conèixer tota l'Olimpiada i tot això i per exemple, totes les coses que eren confirmades a l'institut m'ho donaven el mateix dia. M'han ajudat moltíssim des de l'institut.
Un institut que ara ja doncs, ha publicat a la web doncs, que has sigut guanyador d'aquest bronze. Com ha rebut el teu entorn, els teus alumnes, els teus professors que hagis aconseguit aquesta fita?
Doncs, bueno, tots s'han alegrat molt. Encara ara em trobo alguns companys i professors que em donen l'enhorabona. I bueno, ha sigut així, em trobo gent, em diuen enhorabona, com ha anat, tot això, i us explico com ha anat i molt bé, molt bé.
I ara que ja has anat a les catalanes, has anat a les espanyoles, ara amb què et centres? Cap a on vas ara mateix?
Jo ara em vull preparar l'any que ve per poder entrar a la... Bueno, almenys aconseguir plata, jo, és el meu objectiu, i després, bueno, si és possible, que no crec, perquè hi ha gent allà molt, molt, molt bona, a poder anar a la internacional. A veure si... El meu objectiu al final és aprendre, perquè és com m'agrada molt. Els problemes de matemàtiques al final són molt interessants perquè sembla que necessites molta teoria, però al final no, la meitat de la teoria no la utilitzes. Són alguns casos específics que va bé, però al final tu pots trobar una altra solució que no utilitza pràcticament res de teoria i ja està. Són alguns conceptes que has de saber com utilitzar-los. No, jo què sé, teorema de no sé què, que no... Bé, serveixen per alguns problemes, però no tant.
I per acabar, no sé si ens podies explicar d'on sorgeix aquesta passió que tens per les matemàtiques, què tenen d'interessant que t'atreuen tant?
Doncs, bueno, jo al principi vaig començar en informàtica, m'agradava ja, pues, estar a l'Olimpiada d'Informàtica, que són com problemes d'algoritme, que semblen una mica, però el que té és com... els d'informàtica tens com... no tens resposta tancada, clar, pots implementar-lo de diferents maneres, però no pots implementar que sigui massa lent. Doncs has de buscar una manera que et doni el resultat correcte sense que sigui com extremadament lent. I això em va agradar, jo porto ja bastants anys fent informàtica i després vaig descobrir doncs, l'Olimpíada en Matemàtica que em volia preparar junt amb la de Física i vaig, doncs, vaig mirar i em va agradar. Jo vaig veure els problemes eren també en certa part semblants als d'informàtica, de fet hi ha teoria en comú amb aquesta i no sé com... Els problemes no és com d'implementar... És com informàtica, però diferent. Té una altra part. El que més m'agrada, jo crec, és quedar-se pensant. Perquè quan et quedes pensant, mires solucions... És com tranquil·litzant pensar en els problemes, jo crec.
Aquí queda feta aquesta reflexió. Xavier Ortiz, alumne de primer de batxillerat d'aquí de l'Institut Montserrat Roig i també doncs, bronze en aquestes Olimpiades de Matemàtiques Espanyoles. Moltes felicitats i gràcies per rebre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo la veritat és que animo a tothom que ho intenti i que es miri. És superxulo l'ambient que hi ha també, que no ho he comentat, però hi ha gent molt bona. Tots, és molt divertit al final, perquè tots són com... els agrada el mateix, llavors tu tens moltes coses en comú.
Doncs perfecte, quina bona experiència, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Amb tot, des de l'Institut Montserrat Roig expliquen que senten molt d'orgull de tenir el Xavier al centre i que el seu talent, esforç i passió per les ciències el portin a destacar a escala nacional i estatal.
L'àudio i el vídeo de l'entrevista està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també a través de les xarxes socials de l'emissora municipal.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X i també Twitter, i més informació també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.